L'audiovisual.
Acabem de començar l'audiovisual i m'agradaria molt que us fixéssiu en això que estem sentint, que és un Mancini, això és indiscutible, amb els instruments típics de les seves orquestres, un d'ells la veu humana. N'heu sentit, no?, aquests corets que van sonant així com per sota, no? Sí? Sempre estan allà, a les veus humanes, o gairebé sempre. Aquestes formacions corals de poques veus amb una sonoritat autònoma facilíssima d'identificar. Doncs sí, tornem a Henry Mancini, torna a l'audiovisual i durant una hora més ens aproximarem al món de les bandes sonores fent un capítol més dins de tots els estils musicals del cinema a la música coral. Un capítol, el 3, on Mancini serà un dels protagonistes, en companyia, això sí, del Marc Peyron, que ens ajudarà a arribar a port d'una manera contundent durant aquesta hora de programa. Alegria! Toca Mancini, toca música lleugera, un home essencial en el look sonor dels 60, en l'evolució de la música des del swing i el jazz, en un format lleugeret, per entendre'ns, entre sentimental i còmic, i també en la sabidoria de l'explotació comercial d'aquesta música, amb aquella insuperada capacitat de Mancini com a melodista en l'època de la RCA, explotant discogràficament la seva obra. Clar que el van imitar tant, i va ser tan salvatge la imitació de l'estil Mancini, que fins al va derivar gairebé en allò que es definia com música per ascensors o contestador telefònic, que fa molta ràbia, la veritat. Però ell no tenia la culpa, ell tenia el seu estil des que va començar el 58 amb el Set de Mal d'Orson Welles i aquells 4 Òscar, 2 per Desayuno con Diamantes, 1 per Días de Vino y Rosas i un altre per Víctor Victoria. Ah, amics, va començar com a flautista, alumne de Benny Goodman, músic a l'exèrcit i més tard amb Glenn Miller. Va treballar a la ràdio, tots treballaven a la ràdio en aquella època i a la productora Universal. I va ser arranjador, orquestrador, director musical de dotzenes de pel·lícules, sobretot amb Blake Edwards i amb Stanley Donen, que eren els seus directors de capçalera. I amb un ingredient característic, el bon humor, l'amistat i el bon rotllisme. És el que hi ha. Per això, avui, per començar l'audiovisual amb cors, relaxem-nos una mica, Mancinis, Mancinis. O aquest Desayuno con Diamantes, sí, clar. Truman Capote, Audrey Hepburn, l'esmorzar amb diamants, sí, i el gatet, i el gatet. Però fem un Moon River, no? Amb les lletres de Johnny Mercer. És el que toca. Comencem amb Moon River. Thank you. Us ho he dit, Blake Edwards i Stanley Donen, durant una època de la vida com a compositor de Henry Mancini, hem fet el Blake Edwards, Desayuno con Diamantes, i ara Charada, de Stanley Donen. Audrey Hepburn, la mateixa. S'identifica totalment amb l'estil de música d'aquest compositor en aquella època, i els cors. Imitació, homenatge a Hitchcock, amb Cary Grant i un segell de correus. El mateix Johnny Mercer intenta posar lletra comprensible a la cançó de Charada. Aquella música que no vol ofendre ningú, sofisticada, europea, característica de l'època, te la imagines, no? Papier Couché. També pot ser una mica més trista i tot. A Dies de Vino i Roses, Blake Edwards, el 1962, va explicar de manera memorable la història de l'alcoholisme d'un matrimoni, interpretat per Jack Lemmon i Lee Remick. De festa en festa, per qüestions professionals, acaben tots dos en una espiral d'autodestrucció total. Qui se salvarà? No faré spoilers. En tot cas, la cançó, en aquest cas també amb lletra, de Johnny Mercer, de Henry Mancini, va guanyar l'Oscar i és molt demostrativa del to general de la pel·lícula. Va, fem un Mancini més, una supercomèdia estrenada en Cinerama, una superproducció còmica en homenatge a Stan Laurel i Oliver Hardy, és a dir, el gordo i el flaco. The Great Race, la carrera del siglo, feia com aquellos charados, els locos cacharros, la demostració de la potència d'una nova indústria d'automòbils que podien anar de Londres a París o donar la volta al món en poques, poques jornades. Tony Curtis era el guapo, Natalie Wood era la noia, Jack Lemmon era el dolent i Peter Falk el seu ajuda de càmera. Inevitablement, Black Edwards va comptar amb Henry Mancini i amb Johnny Mercer. I la cançó no es va fer famosa. Aquesta no ha passat a la història, però també és molt característica de Sweetheart Tree. Una de les pel·lícules que prefereixo d'aquesta trajectòria de Blake Edwards i Mancini junts, amb Peter Sellers, és The Party i el Guateque, aquella pel·lícula còmica on un actor de tercera infiltrat en una festa a Hollywood provoca un autèntic tsunami de gags i de desastres. La cançó tampoc es va fer famosa, molt més la pel·lícula. Nothing to Lose és una peça també de Henry Mancini, però, oh, miracle! No tenien a Johnny Mercer fent la lletra, sinó a Don Black. Això no canvia absolutament res. El cor continua sent el mateix. Oi que sempre sona més o menys igual?
Nothing to lose if we
Anava a dir prou, però no podem acomiadar Henry Mancini en aquesta primera part de l'audiovisual d'avui. Dins de la secció de música coral, la història del cinema, ell va ser un especialista, sense primer recordar que va morir el 1994 força prematurament, deixant una carrera llarguíssima i una fortuna, però guanyada allò amb esforç, eh? Però és que falta potser la pel·lícula que prefereixo de totes aquestes. La va fer Stanley Donen, va ser l'any 1967. Torna Audrey Hepburn, acompanyada d'Albert Finney, un matrimoni que viatgen 5 o 6 vegades per França en cotxes diferents i viuen tota l'evolució de la seva història d'amor des de les il·lusions del començament i la seducció fins al divorci a punt d'arribar. Una pel·lícula excel·lent sobre el que és un matrimoni i el deteriorament del pas del temps, dominat també per la música de Henry Mancini i un tema principal inoblidable, aquest. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me, and any place we chance to be will be our rendezvous. Too far the road we'll travel down the years, collecting precious memories, selecting souvenirs. Summertime the sun will shine, in winter we'll drink summer wine, and every day that you are mine will be a lovely day, as long as love still wears a smile. I know we'll be two for the road, and that's a long, long while. I fins aquí els cors de Mancini. Ara canviarem totalment de registre. Farem música religiosa. No us espanteu que sentirem coses que us agradaran moltíssim. Mítiques, fins i tot, no? Però tot coral. Però farem una pausa. Un exemple de Disney. Per què no? Bambi. L'any 1942, el director David Hunt i la productora Walt Disney Productions van fer aquell conte ecològic sobre la vida al bosc, només protagonitzat per animals. A Bambi hi havia una escena que es posava a ploure i van cridar per il·lustrar musicalment aquest moment el músic de la casa, Frank Churchill. Havia fet molts dels curs des dels anys 30, Blancaneus, Dragon Chiflado, va guanyar un Oscar per Dumbo, i l'any 1942 es va acomiadar precisament amb Bambi perquè es va suïcidar a continuació, cosa que la Disney va amagar rotundament, perquè això de que un dels empleats o dels artistes de la casa es suïcidés els hi semblava francament que no lligava en absolut amb la moral del senyor Disney. Bé, va ser un comiat curiós, perquè realment va fer que la veu del cor fessin gotetes, 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 una cosa una mica cursilona, però té la seva gràcia.
really music to brighten the day. Rip, rip, rap, when the sky is cloudy, you come along with the song right away. Come with your beautiful music, rip, rip, rap, little echo shower, beating the tune as you fall on the road. Rip, rip, rap, little echo shower, what can compare with your beautiful sound? Rip, rip, rap, when the sky is cloudy, you come along, come along with your pretty little song.
Rip, rip, rap, when the sky is cloudy, you
come along, come along with your pretty little song.
Hey, little runaway,
l'audiovisual.
La veritat és que, si ens fixem bé, en la història de la música coral, sobretot, ha servit per grans celebracions religioses. Molts dels millors exemples provenen d'aquesta representació de la cerimònia religiosa, no? I en el cinema també passa. I jo vull començar amb una peça no molt recordada, però admirable, de la pel·lícula Monsenyor, que va dirigir Frank Perry l'any 1982. Us heu de situar al Vaticà, a època de la Segona Guerra Mundial. El papa és Fernando Rey. I Superman és un sacerdot important, és a dir, Christopher Reeve interpreta un cardenal que s'enrotlla amb Genevieve Bijol, que és una monja. La monja no sap que ell és un cardenal, es pensa que és un civil. I arriba un moment que fan una gran celebració a Sant Pere i desfilen els cardenals i hi ha les monges en un racó mirant. I de cop i volta el veu granat, per entendre's, no? I se n'adona de que no només s'ha enrotllat amb un home, sinó que a més s'ha enrotllat amb un cardenal que no li ha dit la veritat. I tot això ve acompanyat d'un supernumerasso musical de John Williams, el compositor de la pel·lícula. Era el mateix any d'ET, i un any després d'En busca de l'arca perdida. Dubtàveu que era un mestre de la música cinematogràfica?
Thank you.
de mestre a mestre, de John Williams a Ennio Morricone. I la religió continua pel mig, però passarem del Vaticà al Tercer Món i anirem de les cerimònies solemnes de Sant Pere del Vaticà a la lluita entre la colonització jesuítica i els esclavistes de Portugal a un Perú renaixentista. Gabriel y Mendoza, Robert De Niro i Jeremy Irons i Morricone, que qui dubta que havia de guanyar un Òscar que no li van donar encara per la seva banda sonora de La Misión, a la terra com en el cel. Com va dir Stendhal, tanta bellesa és insuportable. Però bé, no podem seguir endavant sense fer alguna mostra d'aquell cinema bíblic del Hollywood de la bona època, i ho farem amb dos exemples que tenen a Jesucrist com a protagonista directa o indirecta de la història. Un és Ben-Hur, del 59, i l'altre Rei de Reis, del 61. Una, la de la Metro, feta a Itàlia, amb Charlton Heston. L'altra, la de Samuel Bronston, amb Top Hunter, rodada a Israel i a Espanya. El mateix compositor a les dues, Miklos Rozsa, que tothom pensa que ha estat el gran músic de bandes sonores bíbliques i només ha fet 5, aquestes dues, Quo Vadis, Juli César, que tampoc, i Sodoma i Gomorra. Per tant, no hi ha per tant. I valgui la redundància. En tot cas, de Ben-Hur sentirem Estel de Betlem i al final, i de Rei de Reis, l'epíleg. després de tanta música pia, tanta exaltació i tanta devoció que l'acompanya, no estaria de més, abans d'acabar aquest audiovisual d'avui, demostrar que la veu humana, la música per cors en el cinema, també ha pogut celebrar no l'arribada de Jesucrist, sinó l'arribada de l'Anticrist. I això ho farem amb una peça musical que es diu Ave Satani, de The Omen, la profecia, la pel·lícula de Richard Donner del 76, amb música del magistral Jerry Goldsmith, que va guanyar l'Oscar per aquesta peça, fent leitmotiv al naixement de Damien, els tres sisos en el seu cap i l'arribada de l'Anticrist per acabar amb la humanitat encarnat com si fos Jesucrist en un nen. Doncs vinga, que no sigui dit, després de Ben-Hur i de Rei de Reis, la profecia. Déu-n'hi-do. Estem arribant al final del tot i ja us avanço que la setmana que ve, el pròxim programa, millor dit, el dedicarem encara a la música coral i portarem coses una mica de tot arreu, més o menys èpiques, en tot cas, tot allò que ens hem deixat en el tinter durant aquestes primeres setmanes. O sigui que atents perquè vindran batalles, eslaus, anglesos, etc. Però ens quedarà una mostra de música religiosa i com que m'ha agradat molt tornar a sentir el Morricone de la missió, ens acomiadarem amb el Moisès, la sèrie de televisió de 6 capítols, 6 hores, que va produir la RAI, interpretada per Bill i Burt Lancaster, és a dir, fill i pare fent el mateix personatge a la seva infància i a la seva edat madura, amb Anthony Quayle i Irene Papas com a companys de repartiment. Una sèrie que va ser força mítica en el seu moment, cap al 1974, dirigida per Gianfranco Devozio, i que va comptar amb una obra musical inspiradíssima d'Ennio Morricone, que abandonava la seva capacitat d'experimentació musical per entrar més aviat en un terreny molt més, entre cometes, honorable, o com a mínim allò que s'entén música que agrada a tothom, però que en tot cas anava molt bé per l'obra i pel subjecte. Així ens acomiadem fins la setmana que ve. Gràcies, amics. Marc, benvingut al programa. sempre serà magnífic comptar amb tu fent l'audiovisual.